Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació bastant normalitzada. Les carreteres catalanes hores d'ara registren afectacions a la C-17 a Mollet del Vallès i també a l'AP-7 a Barberà del Vallès. A més, les obres a la Pota Sud, al Prat, generen també importants retencions de sortida de la ciutat. A la C-58, un vehicle aturat al voral a l'altura de Torre de Baró en sentit Terrassa també provoca algunes cues. Pel que fa al servei ferroviari, els trens van recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després de les diferents incidències que hi ha hagut aquest matí que afectaven concretament a les línies R2, R2 Sud, R4, R14 i R15. I en aquest sentit, prop de 470.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al matí, coincidint amb el pont llarg de Sant Joan, l'inici de l'estiu i també les vacances escolars. El Servei Català de Trànsit i els Mossos han activat, de fet, un dispositiu especial amb controls i també amb carrils addicionals a les vies més conflictives, com són l'AP-7, la C-32, la C-65, la Nacional 2, la C-58 i també la B-23. També s'han previst 195 controls policials per la revetlla i s'ha mobilitzat bombers i també agents rurals per tal de reforçar la prevenció. I l'Ajuntament de Barcelona ha creat un comissionat específic per gestionar el turisme liderat per l'expert José Donaire. La mesura forma part del canvi del model impulsat pel govern de Jaume Collboni davant d'augment de visitants i reptes com la taxa turística o les terminals portuàries. L'objectiu és fer una gestió sostenible del turisme passant de la promoció al control i la convivència amb la vida quotidiana de la ciutat. I una tempesta acompanyada de pedra i calamars ha afectat aquesta nit diversos municipis del nord del Segrià, com són Almenar, Alguaire, Torrefarrera, Rosselló i també la mateixa ciutat de Lleida. Aquesta és la novena pedregada de la temporada i ha afectat principalment a finques de fruites de pinyol i de llavor, com són els camps de pera i amèdia, que estan en plena campanya. Néstor Serra és coordinador territorial d'Unió de Pagesos.
L'afectació és molt gran, sempre estem parlant que va a pedregar. La mida més gran de 2 centímetres, i la sort que va haver amb alguns pobles és que van a barrejar d'aigua. Les afectacions les estem avaluant i quan tinguem ja farem, ho notificarem. Les zones més afectades, de moment, Montoliu i la partida de Butzeni amb el govern.
A partir d'aquesta setmana, de fet, Agrosegur ha començat a pagar les indemnitzacions de la primera, recordem, va ser el passat 19 d'abril. I avui és un dia especial, i no només perquè sigui l'últim dia d'escola, sinó que avui és el dia R, una jornada especial en què una vintena d'emissores de la xarxa s'uneixen per fer valdre la seva tasca en la cobertura de situacions d'emergència. Una programació que ha començat avui a les 9 del matí i que durarà fins ara la 1 del migdia.
Notícies en xarxa. Avui divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
Passen ara mateix 3 minuts de les 12 del migdia. Des de les 9 del matí, les ràdios locals estem treballant juntes en el dia R, un programa especial que fem per posar en valor el paper de servei a la comunitat que tenen les emissores locals, mitjans que expliquen allò que passa més a prop de veïns i veïnes, molt sovint també coses de les que no informa ningú. La ràdio local, que es posa seriosa i en format d'ajuda quan ens trobem, per exemple, davant d'una situació d'emergència, o que es posa lúdica i divertida també quan es tracta de retransmetre una celebració de cultura popular, un esdeveniment esportiu o una festa de cargols. Saludem ara a aquesta hora l'emissora que ens conduirà precisament fins al tram final d'aquest dia R, concretament Ràdio Granollers, i Imma Juncà. Bon dia, Imma.
Hola, bon dia, companyes. Nosaltres us saludem des de Rocumbert, la fàbrica de les arts de la capital del Vallès Oriental. Aquí està el focus de la creació artística i del món de l'audiovisual en aquesta ciutat. I tenim aquí els estudis i la redacció de Vallès Oriental Televisió. I aquí també fa ben poc vam celebrar el Mercat Audiovisual de Catalunya, fa pocs dies. I aquí també tenim els estudis de Ràdio Granollers, des d'on us parlem ara. I com que aquest matí el dia R estem parlant molt d'emergències i de prevenció, des d'aquí hem volgut aportar una visió local des d'una ciutat mitjana del territori com és Granollers. I per això tenim dues persones avui que m'acompanyen a l'estudi. Una d'elles és Cinta Salvany. Benvinguda, Cinta. Ella és la tècnica local de protecció civil de l'Ajuntament de Granollers.
Bon dia.
I també tenim el director mèdic de la Mutua de Granollers, el doctor Jordi Gimeno. Bon dia.
Hola, bon dia, Emma.
Doncs comencem, Cinta, per tu, si et sembla. Podries explicar-nos breument quin és el teu paper com a tècnica local de protecció civil a l'Ajuntament de Granollers?
Vale, intentaré ser breu, com dius, però abans de dir quin és el meu paper, estaria bé entendre què és la protecció civil, tant a nivell local com autonòmic com estatal. I bàsicament diríem que és davant de qualsevol catàstrofe o risc greu col·lectiu, és com actuem per evitar danys personals, béns i medi ambient. Per això hi ha 6 paraules que la defineixen molt bé a la protecció civil, que seria la identificació del risc. Si parlem, per exemple, en el meu cas d'àmbit local, Granollers, quins riscos afectarien al municipi, com podem prevenir aquests riscos per minimitzar-los, com ens planifiquem en cas de que hi hagi l'emergència i com intervenim, com ens organitzem, com informem a la població, perquè és bàsic que la població estigui informada del que ha de fer, quan podem tornar a la normalitat, i aquest seria l'últim punt, no? El retorn a la normalitat, que és tan important com els altres. Per sort, Granollers no tenim grans catàstrofes habitualment, excepte l'any 2020, no?, que vam tenir la tòmbola i ens va tocar el Dana i després el Covid, la pandèmia, però sí que tenim pues, petites incidències o altres esdeveniments que no són els habituals, com són una mitja, una festa major, cavalcades, altres actuacions que són fora de l'habitual i que sí que ens obliga a fer una planificació, una identificació del risc que hem de fer tant dins d'aquella activitat com fora de l'activitat, perquè tenim tant una situació fora de la normalitat com és una mitja marató, que tenim carrers tallats i 7.000 corredors amb els seus problemes físics que puguin tenir durant la cursa, però també tenim una població que s'ha de moure, que ha de poder anar a l'hospital, que ja sigui per diàlisis, per parts, o el que sigui, i facilitar els serveis d'emergència i a la població que es puguin desplaçar independentment de que tinguem una cursa.
I com es treballa la prevenció des del municipi, d'allò que podem preveure? Clar, fenòmens meteorològics anunciats, revetlles, incendis...
El fet d'haver ja fet una primera identificació i una planificació d'aquests riscos ens facilita que el dia que els tenim que ens posem en marxa aviat, no? I en el cas dels fenòmens meteorològics doncs tenim un CECAT que ens avisa de que en un dia, dos o el mateix dia doncs puguem tenir nevades, ventades, etc. I nosaltres el que fem és difusió d'aquesta informació el més ràpid possible, no? Tant en el cas, per exemple, dels clubs esportius que fan activitats a l'aire lliure, com escoles que tenen activitats extraescolars a l'aire lliure, com els propis treballadors municipals perquè en cas d'emergència ja estiguin preparats per fer front a l'emergència, o bé, pues, per exemple, si parlem de ventades, pues, si hem de tancar un parc o no per la caiguda dels arbres, no?, per evitar danys a la ciutadania.
I en un context d'emergència, com pot ajudar la ràdio local?
Per nosaltres és bàsic la informació a la població. Una població informada farà que ens facilitarà el retorn a la normalitat, però alhora que la població sàpiga què pot fer i què no pot fer. Per exemple, si tenim la meitat de la ciutat sense aigua, perquè hem tingut una fuita i hem hagut de tancar, no, l'aigua, si tu saps com a ciutadà que et tornaran l'aigua en 3 hores, ho viuràs d'una manera molt diferent que davant del neguit de ve el dinar, ve les dutxes, no? Ve la logística diària, com la puc afrontar, no? Aquí dona aquesta informació, la poden donar a les xarxes locals, però no arriba
les xarxes socials,
a tothom. I tant ràdio com televisió per nosaltres també és un mitjà de comunicació bàsic per donar aquest tipus d'informació.
De fet, quin valor creus que afegeix la ràdio de proximitat respecte a altres canals en situacions crítiques?
En el cas, per exemple, va quedar palès, no?, fa un mes i mig, amb l'apagada elèctrica, l'únic mitjà de comunicació que teníem fiable era la ràdio. I, de fet, els kits europeus, no?, que et diuen el kit d'emergència europeu, el que hi ha és la ràdio a piles. justament, no, Reconvert en aquest cas, no, parlem en el cas de Granollers, pues tenim un generador en el qual vosaltres, no, com a ràdio vau poder seguir emetint i la gent escoltant, tots aquells que tinguessin la ràdio a piles. I per nosaltres això és bàsic, perquè podíem donar tot tipus d'informació de com estava evolucionant, i en el cas de Granollers o els municipis del voltant tenien la informació ràpida de contornar.
Doctor Gimeno, estem a 20 de juny, a les portes d'un pont, amb una previsió de temperatures elevades. Des del seu punt de vista, quins són els col·lectius més vulnerables a patir onades de calor?
Bé, és un tema calent realment, tema de temporada, i és un tema recurrent també, diria, cada any per aquestes dates sempre ens plantegem les mateixes preguntes, no? I se'n generen els mateixos dubtes. Realment, per entendre com funciona tot això, segurament el que és interessant és conèixer una miqueta com funcionen els sistemes de termorregulació del nostre cos, no? És a dir, bàsicament el nostre cos és com una casa amb portes obertes amb l'exterior i està en contacte i varia la seva temperatura en funció de la temperatura externa, no? El problema és que quan les temperatures externes pugen molt per sobre de l'habitual, aquest sistema de termorregulació, que en teoria hauria d'aconseguir baixar la temperatura del nostre organisme a temperatures normals, en segons quines circumstàncies pot arribar a no funcionar del tot bé, no? Quins són els mecanismes pels quals el nostre cos aconsegueix baixar la temperatura? Doncs essencialment són dos. Un és la suor, és a dir, quan la temperatura exterior puja i això genera un increment de temperatura interna, el cos genera suor, es genera una pel·lícula líquida que s'evapora sobre la pell, i amb l'evaporació s'elimina l'energia, calor de l'organisme cap enfora. Perdem líquid amb els increments de temperatura, i un líquid que després, si voleu, parlem, que és molt important d'anar reponent de manera regular per evitar que ens en quedem sense. L'altra és la vasodilatació. O sigui, en el moment en què hi ha una temperatura interna alta, el cos obre els capil·lars i envia la sang cap a la pell, per al mateix temps, per contacte directe entre la pell i la superfície externa, alliberar part d'aquesta temperatura, no? Això té un impacte sobretot en persones amb les quals tenen problemes amb el sistema circulatori, que també els hi pot generar, pues, una sèrie de símptomes i una sèrie de problemes, o una dificultat afegida per regular la seva temperatura.
Doctor, i com podem protegir breument a casa els col·lectius aquests més vulnerables?
Doncs, aviam, els col·lectius més vulnerables serien en principi la gent més gran o la gent que té patologies, malalties de base, sobretot malalties renals o problemes amb la pressió arterial. I fins i tot també s'hauria d'afegir a les persones que prenen cert tipus de medicació, per exemple els fàrmacs antihipertensius, que poden causar alguna sèrie de problemes en els casos en els que per excessiva calor es genera una deshidratació i es generen baixades de manera natural de la pressió arterial. Per protegir-nos, el primer que hem de fer és tancar la casa, no? Al final, al migdia, en aquests dies de calorada, el que fem tots és baixar les persianes i posar l'aire condicionat, no? Així aconseguim que la temperatura a l'entorn nostre sigui el més baixa possible i el nostre cos s'adapti amb aquesta temperatura, no amb la temperatura més alta de fora, no? Per l'altra banda, per part nostra, el que hem d'aconseguir és assegurar-nos de que tenim la capacitat de mantenir el nostre sistema de regulació de temperatura funcionant. I això ens obliga a mantenir el sistema de deshidratació funcionant. És a dir, hem de ser capaços d'hidratar-nos molt bé, perquè així és poder a través de la suor alliberar aquesta temperatura nostra.
Molt bé, doncs intentarem seguir aquests consells. Cinta Salvany, Jordi Gimeno, moltes gràcies per la vostra presència avui aquí als estudis de Ràdio Granollers.
Gràcies,
i fins a una propera ocasió.
Gràcies a vosaltres.
Doncs un minut i un quart d'una del migdia, a l'hora d'escoltar l'enigma número 6, aquell que parlàvem amb l'Albert Sabater de Ràdio Tordera, a veure quin serà aquí al dia R.
Hola, hola, què tal? Vinga, va, que gairebé ho tenim, això. Anem amb la darrera de les pistes. És la pista de les pistes. Us heu de recordar de les 5 paraules que hem endevinat. teníem una primera paraula 6 lletres, una segona paraula 6 lletres, una tercera paraula 7 lletres, una quarta paraula de 8 lletres i una cinquena paraula de 5 lletres. Les teniu presents al cap? 1, 2, 3, 4, 5 paraules. Doncs vinga, aquesta és la pista definitiva. Les capitals dels anteriors enigmes són la solució. Les capitals dels anteriors enigmes són la solució. 5 lletres.
Bueno, la veritat és que...
No sé si ens ho ha posat més difícil o més fàcil, eh, Imma?
Imma, mos estàs escoltant?
Això?
Jo la veritat és que... Aquella que s'ha comentat de les 100 lletres, eh? Sí? No sé com ho veieu des d'aquí les emissores de l'Ebre, però jo ara mateix aquesta última pista m'ha descol·locat una mica.
A mi totalment. Bueno,
heu de ser hàbils, perquè ara mateix no hi ha cap enigma que sigui, que no es pugui solucionar amb el xat GPT, amb la intel·ligència artificial.
Hem d'utilitzar la intel·ligència humana, no busquem, no... Aviam,
és veritat.
Li donarem voltes.
Estem en un joc, anem a donar-li voltes i anem a passar, anem a fer un canvi de tema perquè també recordem que estem aquí en este programa especial del Dia R.
Doncs fa una estona aquí al Dia R, com heu sentit, hem parlat amb Marc Castellnou, l'inspector en cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ens alertava del risc que tenim aquest estiu pel que fa a la probabilitat d'incendis forestals. Ara el que farem serà acostar-nos a dos punts del territori amb condicions i característiques molt diferents, però que tenen en comú la prevenció del foc forestal. Comencem per la comarca d'Osona. Un company de l'emissora, el 9FM, en Sergi Vives, ha anat a la base de l'agrupació d'una agrupació de defensa forestal i fins allà anem nosaltres. Sergi, bon dia.
Així és, molt bon dia. Com dèieu, comença l'estiu i això vol dir que arriba l'època de màxim perill d'incendis forestals. La comarca d'Osona és una de les zones amb més massa forestal de Catalunya. Acabem de sortir un període de 3 anys de sequera i avui volem saber quins efectes ha tingut la falta de pluja a la nostra comarca i si s'ha fet tota la feina de prevenció que faria falta per enguany. Per parlar-ne tot plegat, doncs estem a la seu de la Federació de DF d'Osona amb el seu gerent i coordinador Jaume Bartomeu. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jaume, com es preveu aquesta campanya de prevenció d'incendis que tot just comença? Aquest any no estem oficialment en emergència per sequera, però venen anys molt durs. La situació és igual o millor? És igual de preocupant? Com estem ara?
Aviam, en termes generals podríem dir que la campanya d'inici es presenta millor que els últims 3 anys. Això no treu que el risc en aquest moment ja a partir de des d'ahir ja estem amb el FAUC i la comarca, per tant ja el nivell de risc ja va pujant i que pot ser un estiu complicat a nivell d'incendis. Tot i això, les pluges de la primavera són evidents que han millorat molt l'estat dels boscos, a dintre del bosc hi ha humitat, encara està tot verd, però també la part d'alguna manera, podem dir negativa, aquestes pluges han provocat un creixement un desenvolupament de la vegetació molt important i això fa doncs que tot el que és material fi s'acabarà secant, per molt que hagi pogut, aquest material fi s'acabarà secant i llavors dependrem molt de les possibles pluges que puguem anar passant ara al llarg d'aquests 2 mesos.
Mm-hmm. Clar, ara ens parlaves una mica de l'estat actual dels boscos de la comarca. Segons dades de la Generalitat, més de 5.000 hectàrees forestals van quedar tocades per la sequera. Clar, no sé si això, aquestes hectàrees continuen igualment afectades o aquestes pluges de la primavera, de l'hivern, les estan fent recuperar.
No, l'afectació és la que es descriu, de més de 5.000 hectàrees afectades, i segueix sent-hi perquè l'afectació en aquest tipus d'arbrat, sobretot aquí a la nostra comarca, ha afectat molt la mortalitat del pirroig, que això no es recupera. L'arbre ja és mort i el que s'ha de fer és, en tot cas, fer treballs de desembòs de retirada d'aquest material mort. Hi ha moltes hectàrees, és molta superfície, són claps molt importants. També és veritat que estan molt localitzats en zones bastant concretes, doncs on predomina aquest tipus d'arbrat, però aquest combustible hi és allà totalment sec i naturalment en cas d'una ignició, d'un incendi, doncs aquest combustible doncs ajudaria doncs a que la intensitat i la propagació doncs l'acceleraria, perquè ajudaria que el foc fos més intens i pogués ser més ràpid. Sí, és un problema.
Per tant, aquest verd que estem veient ara als arbres és una mica enganyós, també, o què?
No, enganyós no, perquè el verd hi és, la humitat hi és, a dins del bosc hi és, però aquest verd el veiem molt en zones o que han tingut menys afectació, o molt rouredes i alzinars, no?, que és el que potser ens predomina més a la nostra zona, però els pins secs allà al mig hi són, no? Hi ha zones clapes que són tot de pi roig, o hi n'hi ha moltes de boscos mixtes, doncs que veus que es van morint i no hi ha aquests, costarà salvar-los aquests.
Clar, hem de parlar que durant els 3 anys de sequera les comarques de la Noguera, el Bages i l'Alt Empordà van ser les més afectades pels incendis forestals, això segons dades de la Generalitat. En canvi, a Osona, tot i ser una de les comarques amb més superfície forestal de Catalunya, només es van produir 53 incendis de petita dimensió que van acabar cremant unes 9 hectàrees. Com es pot explicar aquest fet, Jaume? És a dir, és fruit de la prevenció que feu des dels ADFs?
Aviam, dintre del que seria la Catalunya central, som uns privilegiats amb el tipus de vegetació que tinc, les humitats, pluviometria, és a dir, no podem comparar Osona amb el Bages. El que sí que podríem comparar amb el Bages és el Lluçanès, no? Doncs que abans parlàvem, bueno, nosaltres parlem, quan parlem d'Osona, parlem Osona i Lluçanès sempre, ho tenim encara com mentalment o logísticament o a nivell dels nostres sistemes de prevenció i d'extinció, doncs per nosaltres és el mateix. Lluçanès sí que hi ha més semblances a aquestes zones que com puguin ser, com us deia, Bages, Berguedà, i llavors allà l'entrades de vents de tarda marinada, el tipus de vegetació, tal com estan les valls encarades, doncs és més fàcil que tinguin ignicions. No ho sé si el número d'ignicions, perquè el número d'ignicions aquí a Osona en tenim moltes per ser la comarca que som, el que passa que aquest desenvolupament de l'incendi allà té més facilitats i més condicions per córrer i fer-se gros, i aquí li costa més tirar, perquè la vegetació té més humitat i bueno, ens acompanya una mica més el temps amb això. Ja et dic, tenim zones com Lluçanès o la part sud d'Osona, perdó, allà al Congost, doncs que allà les condicions són molt similars a la Catalunya central, i de fet és on acostumem a tenir més incidències importants.
La campanya ja ha començat, però quines feines de prevenció encara teniu pendents per aquest estiu?
Aviam, a nivell ADF, nosaltres la nostra tasca, hem de pensar que el nostre col·lectiu no és un col·lectiu d'extinció, tot i que estem dintre l'Infocat com a junt amb bombers, sota el seu comandament per fer tasques d'extinció, però l'ADF és un col·lectiu orientat a la prevenció, és a dir, tot el que és allò que s'ha de dir molt a la gent més gran, que deien, els focs s'apaguen a l'hivern, i a l'hivern hem de fer la feina perquè l'estiu aquests focs no propaguin, no es facin grossos, i tenir les infraestructures adequades, digue-li camins, xarxa de camins, punts d'aigua, a punt perquè els serveis d'extinció puguin actuar.
Jaume Bartomeu, gerent i coordinador de la Federació d'ADF d'Osona, gràcies i molta força per aquest estiu.
Moltes gràcies i esperem això, que tinguem un bon estiu.
I el segon punt concret que ens interessa ara pel que fa a la prevenció d'incendis forestals és un tan ampli i sensible com és la Serra de Collserola, que corona molts municipis, inclosa la ciutat de Barcelona, i on s'apleguen, per tant, milions de ciutadans. Ens en informa la Carme Reverte des de Ràdio Sant Cugat. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs en plena campanya contra incendis, com comentàveu, volem aprofundir en com es preveu l'actuació i la coordinació dels cossos de seguretat i emergències en cas d'un incendi al Parc Natural de Collserola. Estem parlant de més de 8.000 hectàrees de bosc i vegetació que pertanyen a diferents municipis que envolten aquest parc. Ens acompanya el Gabriel Mas Roig, que és tècnic municipal de Protecció Civil. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm una qüestió. Actualment quin és el panorama, quina és la situació del parc de Collserola?
Actualment el que hi ha és una campanya des de començaments de juny en què les torres de guaita tenim repartides per tota la serra de Collserola, inicien el seu treball, i tots estem comunicats i coordinats amb aquestes torres des del parc, tant bombers de Barcelona, bombers de la Generalitat, com tot Protecció Civil, policies locals dels diferents municipis, com has dit, que envoltem el parc, per coordinar-nos en cas de que hi hagués una emergència.
Ara mateix, en quin nivell de risc estem?
El company que sentíem ara comentava que la comarca d'Osona estava a pla alfa 1, nosaltres ja estem en el 2. Portem molts dies d'extrema calor i no ens plou. Ens ha plogut molt a la primavera, però portem ara un temps que ja no està plovent i les condicions cada cop van a pitjor.
i per la situació tan peculiar i particular del Parc Natural de Collserola, imagino que existeix un protocol comú d'actuació davant d'un incendi forestal i que afecta els diferents ajuntaments, no? I el propi parc?
Sí, d'entrada, com hem comentat anteriorment, el més important és el confinament. Aquest és el protocol bàsic de tots. Però aquí cada municipi muntaria el que en diem el seu CECOPAL, Centre de Coordinació d'Emergència, coordinat sempre després amb els bombers de la Generalitat, que són els que dirigirien les possibles operacions. Però cada municipi tindrà les seves actuacions particulars, que estan reflectides en els plans de protecció civil municipals, en aquest cas per risc d'incendi, sabem el que hem de fer i com ho hem de fer, cada municipi el seu, i ja ens coordinaríem.
I el vostre paper com a protecció civil en aquesta coordinació entre bombers, ADFs, Mossos i altres serveis d'emergències, quin és?
Bàsicament això, el que dius, coordinant-nos, que tothom sàpiga el que ha de fer, com ho ha de fer, de quina manera i amb els materials que ho ha de fer.
Explica'ns una mica quins serien els principals reptes logístics i operatius a l'hora d'actuar precisament a Collserola.
Sí, bàsicament és perquè Collserola té un nivell de població molt alt envoltada de massa forestal. Aquest és el principal risc que tenim, la gent que viu al mig del bosc, com poder confinar-la i en el moment evacuar-la. Aquest és el repte més important que tenim.
Doncs hem de tenir molt present que el que hem de fer en situació d'emergència és trucar al 112. Agraïm al Gabriel Marroig, tècnic municipal de Protecció Civil, que ens hagi acompanyat. Gràcies, Imma.
Mare meva, això...
El dia R.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R. La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
El primer llibre, tal i com el coneixem avui, amb pàgines enquadernades, va aparèixer a l'antiga Roma cap al segle I després de Crist. Abans d'això, les civilitzacions utilitzaven altres formats per registrar la informació, com ara rotllos de papir a Egipte o tauletes d'argila a la Mesopotàmia. No obstant això, va ser el Còdex Romà el que es considera el precursor dels llibres moderns. Aquest format permetia escriure a banda i banda de la pàgina, facilitant el seu transport i la seva lectura. Tot i això, el contingut en aquells temps era principalment religiós o literari. Un dels primers llibres impresos va ser la Bíblia de Gutenberg, creada per Johannes Gutenberg al 1455 a Europa. La invenció de la impremta va revolucionar la manera de com la informació es difonia i va marcar el començament de l'era dels llibres impresos. Una altra curiositat és que el terme llibre prové del llatí liber, que significa la part interna de l'escorça dels arbres, material que en algunes cultures s'utilitzava per escriure. Al llarg de la història, els llibres han estat una font clau de coneixement, cultura i identitat per a la humanitat, evolucionant des de manuscrits fins als llibres electrònics actuals.
Propostes en xarxa.
El novel·lista i poeta xilè Roberto Bolaño deia que si hagués d'assaltar el banc més vigilat d'Europa, triaria un grup de poetes com a companys de malifetes perquè considerava que no hi ha ningú més valent. També deia que l'atracament acabaria probablement de manera desastrosa, però que seria bonic. La Lliga de la Justícia Poètica és una mostra col·lectiva que recull obres de 66 artistes de 16 països i de 4 continents. Tots ells fan, cadascú a la seva manera i amb llenguatges i tècniques ben diverses, poesia visual. La poesia, deia el poeta Gabriel Celaya, és una arma carregada de futur. I si voleu comprovar, només cal que us planteu a Lo Pardal, la Fundació Guillem Viladot de Gramunt, a la comarca de l'Urgell. Aquesta exposició és tot un repte que ha comissariat l'artista Xesco Mercè i que reuneix obres de tot tipus, des de fotografia i vídeo fins a escultura, pintura o instal·lacions. Hi trobareu poesia visual, social i política, però també espiritual. Si hi aneu, feu-ho sense presses i aprofiteu per endinsar-vos en l'univers, també de poesia visual, de Guillem Viladot. Fins al 9 d'agost podeu visitar l'exposició La Lliga de la Justícia Poètica a l'Opardal d'Agramunt. En trobareu tots els detalls a l'opardal.com.
Divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
Són 2:15 del migdia, entrem ja a la recta final d'aquest programa especial, el dia R, que estem fent una vintena de ràdios locals de Catalunya. Encara tenim moltes històries per explicar-vos i moltes connexions per fer amb els companys de les emissores que han sortit amb els seus micròfons al carrer aquest matí de divendres. Com la Cristina Cantal de Ràdio L'Escala. Ara crec que la Cristina s'ha mogut uns quilòmetres des de L'Escala fins a l'Estartit. L'agenda de l'estiu a Catalunya està farcida de festivals musicals i teatrals, però nosaltres ara ens volem centrar en un que té com a particularitat que porta escenaris a diverses poblacions de l'Empordà, on habitualment no hi ha oferta d'espectacles. És així, oi, Cristina Cantal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, mira, ara mateix estic aquí a una zona que jo crec que aquesta nit estarà molt cotitzada, perquè estic al backstage del Festival Ítaca, aquí a la platja de l'Estartit. Fins ara estàvem fent proves de so, proves d'equip, i hi ha aquí ultimant detalls d'aquest festival que, com bé deies, aquí tenim ara aquest cap de setmana gran de Sant Joan, però també porten concerts a altres pobles més petits de l'Empordanet. Per parlar-ne tenim aquí el codirector del Festival Ítaca, en Fran Arnau. Fran, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, bé, esteu aquí, bé, quina heu muntat, perquè això és més gran que altres anys, eh?
Sí, sí, aquest any hem doblat l'aforament, com que venen els senyors Oques Grasses, aquí necessitàvem més espai per tota la gent que ha comprat entrada.
Molt bé, doncs avui, aquesta nit, precisament per això esteu ultimant detalls, perquè ara sí que és el tret de sortida de l'Estartit que s'allarga ben bé fins a la Revetlla.
Exacte, avui arrenquem amb els primers concerts aquí, la nit indi, que li diem nosaltres, seguirem amb Oques Grasses demà i fins al dia de la Revetlla, que la farem grossa.
A veure, quins grups passaran per aquí?
Doncs avui arrenquem amb Maria Jaume, amb Viva Suècia i amb Carolina Durante i bueno, passarem a tope amb rock and roll que ens agrada molt. Demà les Grasses, que faran el concert de la gira que aquest any estan fent, la gira Coda. Estarà també en Dan Peralbo i la DJ Trapella. I l'endemà, no, que fem pausa i descansem una mica, perquè si no ho aguantem. El dilluns ja fem la nit de la Revetlla, on estarà Figaflaues o Uineta i la Musca amb el DJ Capde per tancar la nit.
Carai, doncs ja ho veieu, un gran cap de setmana que ens espera aquest pont llarg de Sant Joan aquí a l'Estartit, però com dèieu, vosaltres doncs també voleu donar veu, voleu donar visibilitat a altres pobles més de l'Empordanet, amb un festival que enceta l'Escala, amb la Santa Gresca, però després ja aneu a poblets més petits. Com ha anat fins ara, perquè des de l'abril que esteu rodant?
Sí, sí, la veritat és que ha anat molt bé, l'acollida d'aquest any ha sigut perfecta, normalment ja sol funcionar bastant, però aquest any estem supercontents perquè estem omplint totes les places i com dius, ens agrada molt passejar la música i l'escenari, anem una mica com els gols amunt i avall per tot l'Empordanet.
I què tal aquests pobles doncs, que reben el festival a Ítaca? Perquè ja porteu uns anyets.
Sí, sí, la veritat és que tot va començar amb el Jaspera, que és una primera programació que vam fer des de la promotora Link Produccions. Fa ja 18 anys. Vam estar 3-4 anys fent aquesta proposta, va començar a funcionar i llavors ens van començar a trucar els diferents pobles de l'Empordanet al voltant. Ostres, jo vull fer el mateix festival o la mateixa data aquí, m'agradaria molt. I llavors va sortir la idea de fer-ho, però clar, no es podia dir Jaspera, amb la qual cosa vam rebatejar, diguéssim, la proposta i fer-la més gran amb el Festival Ítaca, que és enguany un festival itinerant que va de poble en poble i que gira amb música per tota zona.
Perquè ens en fem una idea, per quines poblacions passeu?
Pues mira, estem a la Pera, com dèiem, estem a Gualta, estem a Corçà, estem a Calella de Palafrugell, a Palafrugell, aquí a l'Estartit, i m'estic deixant un a Ullastret.
Molt bé, doncs ja ho veieu, diversos pobles i aquí tenim ara aquest trec gros de Sant Joan, però encara ens quedaran dos concerts per endavant culminant el 6 de juliol, eh?
Exacte, el 6 de juliol acabem el festival a Calella, que és la plaça final, diguéssim, allà en aquest cas més que una plaça és una platja, directament allà on es fan les habaneres, a l'escenari, que nosaltres sempre fem la broma de que reciclem l'escenari l'endemà per acabar l'Ítaca. Estarem amb en Pau Baivé, que també molt contents de tenir-lo i de fer una proposta catalana, local i amb moltes ganes. I abans, el cap de setmana abans, just després d'haver acabat Sant Joan, estarem a la Pera, que és l'origen, com dèiem, del festival, amb la Judit Neumann i el Pau Figueres, que ens faran la seva música també allà en directe.
Aquí tenim un gran espai, veiem tots els serveis, com dèiem, ultimant tots aquests detalls, proves de so, i jo el que he vist és aquell cavall que tothom ha somiat en algun dia amb aquell conte de posar-s'hi dins aquell cavall de Troia. Explica'ns una mica l'origen d'aquest cavall i per a què fas servir, per a què serveix en aquest festival.
Pues mira, això és una iniciativa de la IATA, d'un col·lectiu de tres artistes plàstics, un es dedica a fer fusta, l'altre ferro i l'altre una mica més conceptual i també música, i es van parir aquest fantàstic cavall, que estèticament és preciós, que ja el vam estrenar l'any passat al festival, i forma part de l'aposta del festival també per no només la música, no? Es diu cultura i acció per alguna cosa, i aquestes accions d'alguna manera les adornem dins del festival d'aquesta manera, i no només això, hi ha el cavall de Troia, que ja és una figura lumínica i musical perquè hi posem els DJs, però a més aquest any hi ha Càlidos, que és una companyia que ha estat al Burning Man i que ens fa una instal·lació de llums espectacular aquí dins del recinte, i a més, per exemple, fem l'espectacle de drons amb 300 drons en Flock Drone Art Studio, que també estaran acabant de posar la cirereta al festival.
Ui, 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 espectacle de drons, eh? Això també porteu uns anyets que això s'està popularitzant, podríem dir?
Sí, la veritat és que aquí fem una mica la trampa, jo estic bastant embolicat amb això, tenim una empresa que fem aquests espectacles i aquestes gires, i enguany pues, presentem aquí un espectacle nou també, que estarà molt xulo, i la veritat és que és molt vistós, no? És una cosa molt gran, que decora l'escenari d'alguna manera, sortirà d'aquí on estem ara sentats a la dreta nostra a la platja, i bé, és espectacular.
Doncs ja veieu, un festival Ítaca que va evolucionant any a any, i jo quan he arribat aquí, i ho he vist buit, perquè solem veure aquests festivals ben plens de gent, amb llums de nit, no? Ho veus buit i veus la de persones que hi ha ara mateix treballant aquí darrere. Fran, què vol dir organitzar un festival com aquest?
Bueno, pues vol dir un esforç bastant titànic, diguéssim, és curiós. Hi ha un equip molt gran de gent, normalment durant l'any som més o menys uns 7-8 persones que estem treballant en diferents moments, però després aquí em sembla que vam comptar ahir que hi havia vora 200 i escaig persones treballant, sense comptar els serveis més. O sigui, si comptes barres i demés, som vora les 300 i escaig persones. Vull dir que és un esforç important, que la gent no sap a vegades el que hi ha darrere, no? Quan hi ha aquestes queixes de ventes d'entrades, de preus, de coses així, a vegades també volem treure bandereta per dir que aquí hi ha un esforç i hi ha un gasto molt important perquè vosaltres ho gaudiu, però ho fem amb moltes ganes i a més és també al final una aposta també nostra que ho decidim fer i que fem amb, com dèiem, amb moltes ganes.
Un escenari molt gran, amb molta il·luminació i amb pantalles.
Sí, hi ha pantalles, perquè al final aquest any l'aforament és molt gran i hi ha moments que, bueno, aquí cadascú triarà, en principi està bastant assegurat que ho pots veure de tot arreu molt bé, però la pantalla ajuda molt, no? Si tu vols anar a fer la cervesa, pots estar veient aquell tema que sembla que t'estàs pantalla, pots anar-te movent per tot arreu i la veritat és que juga molt, a part de que fa l'espectacle molt més gran i hi ha molts d'aquests artistes, que ja portem uns artistes molt importants en quant a carrera i així, ja forma part del seu espectacle mateix, aquesta pantalla, com a l'amplificador de la guitarra.
Doncs amb aquest dia R que estem parlant a través de tot Catalunya, a través de les emissores locals, si estem fent envejot en algú que diu jo me'n vull anar avui cap a l'Estartit, tenim entrades encara o ja hi ha algun dia exhaurit?
Doncs sí, ja exhaurit toques grasses, sí que aquest dia no podem obrir més, està totalment sold out i saturat, diguéssim, a nivell d'aforament, però sí que la nit d'avui encara queden entrades i el dia 23 també, perquè l'aforament és gran, llavors incitem, diguéssim, a tothom que vingui, que no es quedi amb les ganes, perquè quan ho vegi després a Instagram li farà ràbia.
Doncs moltíssimes gràcies, Fran Arnau, codirector del Festival Ítaca, i que vagi molt, molt bé doncs, a aquest pont llarg de Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres per venir.
Doncs ja ho sabeu, eh? A tots els oients del dia R, si teniu ganes d'anar a l'Estartit, avui encara tenim entrades, podeu aprofitar i venir a gaudir aquí al costat de la platja d'aquesta màgia i aquests grans grups de casa nostra que trepitjaran aquesta casa.
Municipis petits on també es fa arribar la música i la cultura, com ens acaben d'explicar des de l'Estartit, i municipis de qualsevol dimensió, tant petits com grans, que necessiten plans i capacitat de resposta en casos d'emergència. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una aplicació informàtica en suport web i adaptada als dispositius mòbils que facilita als ajuntaments la coordinació quan es produeix qualsevol emergència. L'eina es diu PECOM, que vol dir Protecció Civil Operativa Municipal, i ja l'utilitzen un centenar de municipis de la demarcació de Barcelona. per explicar-nos què fa aquest sistema PECOM i com facilita la coordinació als ajuntaments, tenim en línia Esther Morancho, que és tècnica de l'Oficina de Programes de Protecció Civil de la Diputació de Barcelona. Bon dia, senyora Morancho.
Hola, bon dia.
Ens pot explicar com funciona aquesta aplicació i en què ajuda a la coordinació municipal en cas d'emergència?
Sí, bueno, bon dia. Primer volia fer una mica d'introducció pels oients que, bueno, que la Protecció Civil doncs la pateixen quan hi ha una emergència, però una mica per posar en context, els municipis estan obligats a redactar plans d'actuació municipal pels riscos que els poden afectar, i, com per exemple incendis forestals o inundacions o el risc químic. Quan sentim que la Generalitat activa el pla enfocat amb alerta, el pla d'incendis forestals amb alerta, el PUNCAT de Catalunya, això té una correspondència amb els municipis que es poden veure afectats també per aquest risc. I per tant, tots els municipis de Catalunya han de tenir també els seus plans, els que es diuen plans d'actuació municipal. ¿Vale? Llavors, d'acord amb la normativa catalana, aquests plans municipals que engloben tots els riscos que pot tenir un municipi, s'engloben en el que es diu el DUPROCIM, ¿vale? Que té un nom molt de medicament, però vindria a ser el document únic de protecció civil municipal. Aquest document és la planificació en protecció civil del municipi i aquest document, que normalment és molt extens perquè contempla tots els riscos, tots els protocols que s'han de fer per resoldre tots els riscos, l'organització municipal que se n'ha de fer càrrec, o sigui, el responsable màxim, que és l'alcalde o alcaldessa, i els regidors corresponents, la policia local, els tècnics de protecció civil, després també els recursos que el municipi destina, els elements vulnerables que poden ser per un risc, vol dir, per exemple, una escola bressol o una residència d'avis que es pot veure afectada per una inundació, o masies que es poden veure afectades per un incendi. Tot aquest conjunt d'informació doncs és la planificació en protecció civil d'un municipi i s'ha d'aprovar pel ple municipal, s'ha de fer informació pública i després la Comissió de Protecció Civil de Catalunya doncs l'ha d'homologar. Llavors, nosaltres en el 2015, quan va sortir aquesta normativa de DUPROCIMS, vam començar a donar aquest recurs per als municipis de la demarcació de Barcelona i vam començar a redactar aquests DUPROCIMS. Com podeu entendre, són documents molt feixucs, amb molta informació, i que doncs de seguida vam veure que això al municipi doncs se li feia difícil de poder gestionar una emergència amb aquests documents. Llavors vam pensar que la manera més operativa seria transformar aquest document en un model de dades i passar-lo a una aplicació web, que li vam dir PECOM, Protecció Civil Operativa Municipal, i que doncs hem posat a disposició dels municipis, i l'únic requeriment que tenen és que han de tenir un DUPROCIM homologat per disposar. Llavors, el que fa l'aplicació és una aplicació web que té part de funcionament amb dispositius mòbils, vol dir que els diferents operadors, alcaldes i regidors, poden operar amb l'aplicació des del seu mòbil, i el que fem és traslladar la informació del DUPROCIM doncs a aquesta aplicació, vale? Llavors, de manera que també fem molt més fàcil l'actualització de les dades. Per exemple, doncs es modifica un regidor, o hi ha hagut un canvi de govern, o ja no està el tècnic o el cap de policia que ha modificat, o hi ha un altre element vulnerable. Tota aquesta informació que és important per al dia de l'emergència, doncs tota aquesta informació la traslladem al PECOM, vale? Llavors això és aquesta eina serveix, té tres funcionalitats bàsiques, la vam dissenyar per això, per gestionar emergències pròpiament, per fer simulacres, seria el mateix que una emergència però simulada, i per actualitzar aquesta informació. I sí, com bé dius, ja la tenen més de 100 municipis de la demarcació de Barcelona, i actualment estem a punt de signar un conveni amb la Diputació de Lleida perquè doncs també els municipis de la Diputació de Lleida la puguin fer servir.
Esther Morancho, moltes gràcies, tècnica de l'Oficina de Programes de Protecció Civil de la Diputació de Barcelona. El que deia, moltes gràcies i fins aviat.
nosaltres donem pas, eh?
Bé, com hem vingut dient, aquest divendres 20 de juny és, entre altres coses, l'últim dia de col·le. S'acaba el curs i nosaltres ens disposem ara a viure en directe els darrers minuts de curs en el darrer dia d'un curs escolar. Anem fins a la població de Torrefarrera, al Segrià. Allà trobem la Pili Garcia de l'emissora Emun FM. Pili, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots. Com aneu?
Nosaltres bé,
estem, com molt bé dèieu. Perdona?
No, dic que nosaltres molt bé. Vosaltres com esteu aquí vivint l'últim dia d'escola?
Doncs imagineu-vos amb molta emoció, molt xivarri. És que queden poc més de 10 minuts perquè acabi aquest curs 2024-2025 i ens hem anat fins a l'escola de Torrefarrera, una escola que ens coneix molt bé, com tota la resta d'escoles de Munt, perquè durant el curs escolar també des de la ràdio fem xerrades, col·laborem molt amb les escoles. Tenim amb nosaltres la Maribel Panadés, que és la directora de l'escola La Creu de Torrefarrera. Què tal, Maribel, aquest darrer dia de classe?
Doncs molt bé, mira, nosaltres el darrer dia de classe el vam començar ahir dijous amb el comiat de l'alumnat de sisè i aquest matí hem continuat, tota l'escola participa en jocs col·laboratius a l'exterior des d'I3 fins a sisè. Els alumnes de sisè són els que dinamitzen els jocs acompanyats dels mestres. Després parem una estoneta per recollir-ho tot i acabem el matí amb un canó d'escuma i una manguera d'aigua de bomber. Per tant, ja podeu entendre que hem acabat aquesta vegada, sí, fresquets, després d'aquests dies que hem tingut tan calorosos.
Heu de pensar que som del Segrià i aquests dies hem arribat fins a, no sé, 39 graus, 38. Aquí dins de l'escola heu arribat a quants graus, Maribel?
Fins a 36 graus, a les 12 del matí.
Per tant, avui, l'últim dia, acabar amb jocs d'aigua, perquè quan nosaltres hem arribat fa una estona encara hi havia una mica d'escuma, les mangueres, com ha anat aquesta festa de l'aigua?
Jo penso que, us ho poden dir els alumnes, ha estat molt bé. Portàvem diversos cursos sense fer-ho per qüestió de sequera i enguany, que tenim aigua i tenim calor, hem dit, vinga, va, tornem-hi, els jocs d'aigua de sempre.
Doncs anem a preguntar als alumnes, perquè, nois i noies, ara toque notes i adeu. Adeu. Adeu a l'escola. Com ho dius?
Ariadna Freixas.
Què, com estàs vivint els darrers minuts? No t'emocionis.
Sí, avui m'ho va passant molt bé, tant a la festa d'espuma com explicant les activitats als nens. I després hem menjat un gelat i ha estat molt bé, molt bé.
Esteu una mica emocionats perquè se us acaba la vostra etapa escolar?
Sí.
Sí, bastant.
Sí. I expliqueu, esteu preparades i preparats per anar l'any vinent a l'institut?
No, no molt.
Estem nerviosos, però...
Sí, estem molt nerviosos.
Jo me voldria quedar aquí, perquè... Sí.
Ah, això ja us dic que serà el primer trimestre, eh? El primer trimestre, quan ja sigueu les alumnes de l'institut, ja està. De tota manera, hi ha un tema candent aquests dies, a més, Maribel, i és que des de l'Institut de Torrefarrera es reclama una quarta línia, que ja s'havia tingut, havia desaparegut, ara són tres línies, però fa falta una quarta. Si no, l'any vinent, aquests alumnes que tenim aquí estaran una mica com sardines.
Doncs sí, nosaltres aquest any els grups de sisè ja els hem triplicat al mes de gener i ara passen a l'institut només tres grups, quan nosaltres n'enviem tres i l'escola de Rosselló n'envia dos, amb la qual cosa estaran massificats i seran 34 alumnes per aula en les tres aules. De manera que hi ha un neguit a les famílies, als ajuntaments, als docents, a la canalla, perquè, clar, 34 alumnes en una aula no és el més aconsellable per a arribar als coneixements que s'han d'adquirir a primer de l'ESO.
Vull preguntar als alumnes, als i les alumnes, clar, vosaltres us coneixeu, no?, de molts anys estar junts a l'escola, però l'any vinent a l'institut, a més, anireu amb els alumnes de l'escola de Rosselló. És un institut compartit. Què? Hi ha nervis? Teniu ganes de conèixer els vostres nous companys? Qui m'ho vol explicar?
Sí, doncs, a veure, jo jugo amb un club de bàsquet i ja coneixo alguns. I, bueno, sí, és molt divertit conèixer nous alumnes. I, pues...
Pues jo espero que facin nous amics i conèixer més gent.
Jo també espero que fer nous amics i amigues.
També m'agrada molt conèixer més gent, fer més amics, ajudar-nos entre tots. I estic també molt emocionada per conèixer també els nens de Rosselló.
Abans que arribi setembre vindrà l'estiu, de seguida us vull preguntar què teniu previst per aquest estiu, però Maribel, com es presenta doncs això, el curs 2025-2026, que de la mateixa manera que aquest any s'ha acabat molt ràpid, també arribarà molt ràpid i passarà molt ràpid l'estiu.
Doncs bé, la nostra escola continuarà sent una escola de doble línia, amb un bony que se'n diu A5è, on hi haurà tres línies, i probablement un altre bony a I3. De moment són dues línies, però no sabem. Fins al dia 5 de setembre no sabrem si es triplica o no. I en el cas de l'institut, doncs a veure si en breu el resolen el problema que tenen, perquè també tindran els batxillerats molt massificats, a vora 40 alumnes per aula, i això no és el més aconsellable.
Això pel que fa al nombre d'alumnes l'any vinent, però com a escola vosaltres esteu amb un munt de projectes, feu un munt d'accions. Una és els patis coeducatius, continuareu tirant endavant aquests patis, oi Maribel?
Doncs sí, portem uns quants anys que vam iniciar aquest projecte, s'han introduït transformacions en el pati i en queden encara algunes, que ara ja és qüestió que l'AFE i a través de l'Ajuntament rebin subvencions per acabar de modificar el que s'ha planificat.
Nois i noies, qui té mòbil? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja ho sabeu que l'any vinent no podreu portar el mòbil a l'institut. Què us sembla?
Bé, perquè així no utilitzem el telèfon dintre de les classes.
Pues a mi bé, perquè hi havia gent al curs de ma germana que el portaven i a la meitat de les classes pues, el començaven a mirar i pues, es desconcentraven.
Doncs em dèieu alguna cosa, companys? Sí? Doncs continues explicant tu això del mòbil.
Pues a mi em pareix bé perquè a classe no se té que estar amb el mòbil i se té que estar pendent i a sobre amb tres línies més o menys de 30.
Us acomiadeu de mi, és que ho sento molt fluix. Ho sento molt fluix, nois. Doncs si ho hem de deixar aquí, bon estiu, no? Passeu molt bon estiu, nois i noies. Que vagi molt bé!
Pili, no marxis gaire lluny perquè tu, com tu saps molt bé, la xarxa a través de les ràdios i també de les televisions locals fa molts anys que té una iniciativa, el Picalletres, un concurs on participen alumnes d'escoles de tot el país. La Sheila Guado és la productora executiva del Picalletres i ens acompanya a l'estudi de la xarxa. Sheila, bon dia.
Hola, bon dia, Imma. Oh, Imma i Pili, no sé si m'estàs sentint. Bon dia a les dues.
Tu sí.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Digue'm, Imma.
Bueno, una pregunta potser per la Pilar, molt ràpida. En el Picalletres, com han anat els alumnes de les escoles de la vostra zona?
Més de ràdio, és que bé, no podem avançar de més coses, però va anar superbé. I, de fet, els alumnes de l'Institut d'Almenar, que també és un dels instituts de munt, han guanyat, són els campions nacionals. Ho havien aconseguit, crec que l'any 2020, si no recordo malament, o l'any 2019, i aquest any han repetit. O sigui, victòria per l'Institut d'Almenar, que han sigut uns nens que han, i nenes que han lletrejat de meravella.
Sí, des de la xarxa volem felicitar l'Institut d'Almenar i a la Pili per la part que li toca. Han sigut dos finals molt emocionants. A nosaltres, als finals de curs, aquesta emoció que vivíem ara amb els nens que ens explicaven com estaven vivint el final de curs, es trasllada a les finals del Picalletres. Com us deia la Pili, la ràdio ja l'hem gravat, ja tenim un guanyador de ràdio, que és l'Institut d'Almenar, i us convidem a tots a veure la final televisiva del Picalletres, que serà el proper diumenge a les 17:30, es podrà veure per les televisions locals i a través de la xarxa Més, i podreu reviure, bueno, tota aquesta emoció que senten els nens quan participen al Picalletres, no? Dura tota la temporada, és tot el curs escolar que tenim els instituts de tot Catalunya participant, i diumenge el que veurem és els 10 finalistes de les eliminatòries que hem anat gravant durant tot el curs. Per tant, us convidem a tots a seguir aquesta gran final, que serà molt emocionant.
Perfecte, doncs falten 6 minuts per la una del migdia. Ara connectarem amb Canal Blau, la ràdio municipal de Vilanova i la Geltrú. A la capital del Garraf s'ha viscut l'última emergència rellevant que s'ha produït a Catalunya. Va ser el passat 10 de maig que es va calar foc en una fàbrica de productes químics i va provocar un núvol tòxic que va obligar fins i tot a confinar la població durant algunes hores. La ràdio i la televisió de Canal Blau van servir de guia a la ciutadania sobre el que estava passant. Ens en parla Joan Ignasi Gómez, director de Canal Blau. Bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu? També m'acompanya l'Elisabet Rovirosa, que és qui va ser la veu, segurament, de tot aquell dia, en l'especial que vam emetre, tant a la televisió com a la ràdio. Doncs sí, va ser un dia molt mogut, en el sentit de que era dissabte. Òbviament, com coneixeu, els cossos dels mitjans de comunicació tenen una experiència diferent entre el que pot passar entre setmana i el cap de setmana. Òbviament, la plantilla és més reduïda, és més difícil actuar, però tots els telèfons mòbils, o la gran majoria de telèfons mòbils que estaven a la zona afectada del confinament, van sonar cap a quarts de 6 del matí, i a partir d'aquí doncs ens van posar tots en marxa per poder oferir una programació especial a una població que estava confinada, que era una cosa doncs que recordem tots, de la pandèmia, que estava confinada perquè s'havia produït un núvol tòxic de clor, que doncs si hi havia alguna malaltia respiratòria o podia provocar pic als ulls, a la gola, i es va decidir confinar la població fins que fos segur ja cap al migdia doncs que la gent sortís. A primera hora del matí, cap a les 6 del matí, ja estava sortint el següent àudio a la ràdio, s'anava repetint insistentment cada 2 minuts. A la televisió també sortia un rol, però a la ràdio avisàvem d'aquesta manera la població.
Alerta de Protecció Civil. Incendi en una empresa amb productes químics de Vilanova i la Geltrú. Es demana el confinament de Vilanova i la Geltrú, de Cubelles, del nucli de Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cunit i Calafell. Tanqueu portes i finestres.
I vaja, no ens esperàvem que passaria una cosa així, no? Quan entres, Elisabet, quan estàs en la dinàmica dels mitjans, tot sorprèn i res sorprèn, però vaja, veníem de l'apagada, que ja havia sigut un dia curiós.
És que en definitiva van ser 10 dies molt intensos, no? Sí. Veníem de l'apagada, on la ràdio precisament va tenir un paper molt important, no? Perquè en definitiva no teníem llum i al final era l'únic mitjà a través del qual et podies informar. I després, justament, aquest incident, no? Aquest incendi tan especial. De fet, parlàvem amb l'alcalde, tot just el dia abans de l'incendi, i fèiem, no broma, no? Però fèiem un comentari nostres, no? Quantes coses,
no?
Exacte, no? I l'endemà teníem aquest confinament. Que això, no? Que va suposar un esforç, d'alguna manera, per poder informar, no? Amb la darrera hora tots els ciutadans, tant a la ràdio com també, òbviament, a la televisió, no?
A la ràdio vam estar unes quantes hores en directe, butlletins,
sí,
durant tot el cap de setmana.
Sí, exacte, 3 hores ben en directe. Vam connectar amb compareixences que hi havia des de la Generalitat, a la consellera d'Interior, i vam poder fer moltes trucades, no? Que al final la ràdio té aquesta gran virtut, que és aquesta immediatesa i poder contactar directament, no, amb els, i en directe al moment amb els protagonistes. L'ha de fet amb el propietari de la nau, que ens va explicar l'estat de la qüestió, amb bombers, etc. Per tant, una cobertura que vam fer el millor que vam poder amb els recursos que tenim, no, també.
Fixa't que a primeríssima hora, a les 7 del matí, ja estàvem emetent a la televisió en directe, i gairebé que estàvem fent ràdio en colors. Oferíem la imatge de l'incendi perquè la gent a casa, òbviament, no podia veure la columna de fum, podia veure que hi havia gairebé una boira sobre Vilanova, però no podia veure exactament què estava passant, i per tant ensenyàvem l'incendi i anàvem fent d'alguna manera ràdio en colors, no?
Exacte.
El primer programa fins que arrenca l'informatiu de la tele és ràdio.
Sí,
és al final ràdio amb la imatge de l'incendi.
Sí, sí.
I després sí que ja la ràdio i la tele se separen i comencen cadascuna la seva programació un cop ens podem activar. Però clar, la ràdio és molt ràpida.
Totalment, és aquesta immediatesa, aquesta gran virtut que diem, no? D'aquest mitjà tan màgic que és la ràdio.
Molt bé, i molta gent ens ho va dir, que això és un gran què.
Sí.
La ràdio i la tele vau estar al peu del canó.
De proximitat,
Sí, senyora, molt bé. Companys, que vagi molt bé. Moltes gràcies per deixar-nos participar en aquest dia R.
Adéu, gràcies.
De les ràdios locals.